El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
I seguim parlant de vacunes, ho fem conversant amb el doctor Valentí Pineda, que és pediatra infectòleg de l'Hospital de Sabadell, membre del Consell Assessor de Vacunació de l'Agència de la Salut Pública i president de la Societat Catalana de Pediatria. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, bon dia.
Amb les xifres que acabàvem de donar ara mateix, el balanç del procés de vacunació en aquest moment, quin seria?
Bueno, una mica millor del previst els últims mesos. Vam començar amb unes previsions molt optimistes. Al començament d'any parlàvem del 70% abans de l'estiu. D'entrada, pues, ens costava creure aquesta xifra perquè era molt lent, però la veritat és que l'últim mes, mes i mig, ha pujat moltíssim la velocitat de vacunació i personalment, i no només jo, sinó molta gent ja es pot començar a creure de que podem assolir aquesta xifra cap a l'estiu.
Ah, aquest 70%.
Sí, aquesta és la xifra, entre cometes, màgica que es considera com a útil o com a necessària per tenir una immunitat de grup. El percentatge de vacunació davant d'una malaltia immunoprevenible es calcula depenent de la transmissibilitat d'aquesta malaltia, i en concret per al SARS-CoV-2 es considera que un 70% de la població en principi podria significar una immunitat de grup i, per tant, la protecció de la població en general. Això podria canviar, perquè en teoria si hi haguessin, perquè no ho sabem, si hi haguessin noves variants que augmentés la transmissibilitat, en principi potser caldria un percentatge més alt. Però per ara, per el que tenim i el que tenim ara, probablement entre un 60 i un 70% de la gent vacunada indicaria una immunitat de grup i una seguretat d'un control de la pandèmia.
Clar, en el cas de les vacunes sempre estem a les penses del que pugui arribar, no? Ara sentíem que la previsió era que a partir d'avui comencessin a arribar en més quantitat, una previsió que finalment sembla que a hores d'ara no es complirà, no? Per aquesta setmana?
Bueno, en principi es va dir que el juny augmentaria moltíssim l'arribada de vacunes i sempre estem amb l'all al cor de si arribaran o no arribaran. Sembla ser que poder no arribaran avui, però arribaran durant aquesta setmana, i ens sembla les previsions pel mes de juny, per lo que tinc d'aquest, és que sí que podrem tenir un augment important del nombre de vacunes respecte al mes de maig i l'abril.
Parlem d'aquest debat que hi ha ara damunt la taula, persones menors de 60 anys, en primera dosi d'AstraZeneca, la segona dosi, doncs la proposta de sanitat és que sigui amb Pfizer, però hi ha l'opció de posar-se AstraZeneca signant un consentiment. Què en pensa de tot aquest debat? Com ho veu?
Bueno, jo només em tinc que senyar el que està interpretant la població i els científics d'alguna manera, no? Massivament s'està posant la segona dosi de la mateixa vacuna d'AstraZeneca. Tinc entès que a Espanya doncs, un 85% de la gent tria AstraZeneca, i la majoria de científics i de gent que experts en vacunes doncs, aconsellen doncs, posar la mateixa vacuna, perquè és on hi ha més experiència en quant a immunogenicitat, amb la resposta booster que diem, que és la segona dosi, augmenta la immunitat de la primera. Tot això està estudiat amb una mateixa vacuna, que són els estudis precomercialització. I, per altra banda, no és que sigui una mala vacuna, la Pfizer, l'eficàcia és més alta que AstraZeneca, però sí que el que podem dir és que estudis que indiquin la combinació de dues vacunes diferents, doncs aquí és on ja coixegem una mica, no tenim prou estudis, amb el qual doncs, és bastant lògic que tota la gent que treballa en vacunes i tal, doncs aconsegui la vacunació amb una mateixa vacuna, no? Que no vol dir que sigui dolenta fer la combinació amb una altra, sinó que no disposem d'una experiència suficient encara.
Uh-huh. De fet, ahir el doctor Cervantes ens deia: jo quan vacuno de l'hepatitis no sé ni de quin fabricant poso la vacuna, no? Això passa en general, és a dir, a l'hora de vacunar sobretot les criatures, no? Que al final a la nostra població són els que reben doncs, més vacunes de forma habitual, no es mira el fabricant o s'intenta que si són aquelles dosis que s'han de repetir, doncs, en alguns casos fins a 3 dosis a les criatures, sempre sigui de la mateixa marca, del mateix fabricant?
Bueno, jo, com a pediatra, pues, vacuno nens i, a més, com a membre del comitè de vacunes, pues, estem en el procés de vacunació de l'edat infantil i majoritàriament i massivament posem dosis de les mateixes vacunes. Hi ha alguna excepció, perquè a vegades hi ha un canvi de concurs d'un any per l'altre, però diria que massivament posem sempre records amb la mateixa marca de vacuna. Hi ha una excepció, que és la vacuna hexavalent, que n'hi ha dos o tres molt similars, que aquesta seria l'única, però parlant d'una vacuna antimeningocòcica B, la vacuna front al rotavirus, la vacuna front al pneumococ, tot això sempre posem la mateixa dosi de la mateixa marca. I perquè són els estudis de precomercialització que s'han fet amb la mateixa marca. Fins a aquesta pandèmia era excepcional que es fessin estudis amb marques diferents i combinant, no perquè anés malament, insisteixo en això, no crec que sigui dolent tampoc combinar vacunes, com diu el doctor Cervantes, o canviar la marca d'una vacuna. El que passa que necessitem estudis que demostrin que la immunitat de la segona dosi pues, és alta, com ho fa una mateixa vacuna d'una mateixa marca. No? I aquesta és l'idea. No? Potser acabem decidint, perquè a Itàlia i Alemanya també estan vacunant amb segones dosis a Pfizer després d'AstraZeneca, i ens fan uns treballs fantàstics d'aquí uns mesos dient-se que els ha funcionat molt bé, que la immunitat és molt bona i que no hi ha diferència en posar una mateixa marca que l'altra. Però a dia d'avui aquesta experiència no la tenim. I com que no tenim aquesta experiència, pues, el més prudent, que és el que tothom està fent, és intentar pues, posar la mateixa marca a la vacuna. I a més aquestes vacunes són diferents. Són així com les vacunes infantils de diferents marques són pràcticament idèntiques, amb alguna petita variació. Aquestes vacunes de la Covid, a banda de ser unes noves vacunes, són de fan mecanismes diferents de producció d'anticossos. No? Una és RNA missatger, l'altra el vector d'adenovirus, com que són AstraZeneca i Janssen, i tampoc sabem realment si això, al ser mecanismes diferents, la resposta reforçada de la segona dosi serà exactament la mateixa. Vale? Jo sóc optimista en que sí, però s'ha de publicar això.
Deixem que li pregunti pels adolescents, per aquesta franja de 12 a 15 anys, aquesta franja d'institut, per dir alguna manera. Se'ns ha explicat que hi ha diferents països del món que comencen a vacunar-los, i de fet Educació i Salut han dit a casa nostra que la intenció és fer aquesta vacunació al setembre, a l'inici del curs. És un bon mecanisme per fer les escoles encara més segures del que se'ns ha explicat que han estat aquest curs?
Bueno, primer de tot, quan començava una entrevista, parlàvem d'una immunitat de grup. Si la immunitat de grup a les edats per sobre dels 18 o 16 anys, que són les edats que han estat comercialitzades la majoria de les vacunes enfront a Covid, en principi aquest tant percent de vacunació s'assoleix al 70, 80%, 60, 70%, en principi no fa falta córrer amb els nens. Si parlem d'immunitat de grup, parlem d'immunitat de grup. Això vol dir que amb una immunitat de grup estem protegint gairebé tota la població. Si nosaltres podem vacunar un 70% de la població adulta, o per sobre dels 18 anys, per sobre dels 16 anys, en principi no hi ha cap pressa en vacunar els nens per buscar una immunitat de la població. Ja la tindríem. L'altra cosa és que ara, com comencem a vacunar gent més jove, doncs hi hagi gent que no els vulgui vacunar i no arribem mai a aquest 70%. Seria una bona idea doncs, tirar edat cap avall fins a aconseguir el 70% de la població, no? Però si nosaltres aconseguim la vacunació suficient amb adults, no hi ha massa pressa. Sí que és veritat que tothom demana, no? Les escoles demanen que els nens es vacunin, o les associacions de pacients amb malalties cròniques que tampoc suposen un risc més alt amb nens per tenir una Covid greu, però ens demanen que els nens es vacunin, però jo em senyiria amb l'assoliment de la immunitat de grup. Si l'aconseguim, no hi ha pressa. L'única pressa que hi hauria seria d'adolescents, de nens de 12 a 15 anys, que és el que ha aprovat Comirnaty, que és la vacuna de Pfizer i BioNTech, a nens que en condicions de molt a risc de tenir un Covid greu, que ja dic, no tenim un llistat de malalties concretes d'alta gravetat de Covid en els nens, tampoc ho tenim massa madurs, però amb nens encara menys, perquè els nens tenen malaltia molt lleu i no tenim tampoc una malaltia de base que ens asseguri que la Covid podria ser molt greu. És difícil fer un llistat de malalties cròniques en aquest aspecte. Sí que tenim bastant clar que nens grans dependents o aquells que van a centres amb discapacitat intel·lectual, centres tutelats i educació especial, que seria el mateix com els adults que estan a residències. En aquests sí, en aquests jo els donaré una prioritat de vacunar-los, no? O com a mínim tenir les persones que els cuiden vacunades. No? En aquest seria la prioritat absoluta. I després, si nosaltres assolim una immunitat de grup important, pues anar baixant l'edat i quan toqui aquesta edat pues començar, no? Aquesta seria el que jo penso particularment, però també el que diu el Ministeri Espanyol, l'Agència Espanyola del Medicament, també el Departament de Salut, i la majoria d'experts pues, en principi no donen una urgència en vacunar a nens de 12 a 15 anys si estem vacunant correctament a la població adulta.
Doctor Pineda, estem fora de temps, però li he de preguntar perquè hem anat parlant amb doctors en els últims dies i tothom ha coincidit que aquestes bronquiolitis infantils han aparegut com un bolet durant el mes de maig i que encara no saben ben bé què ha passat, no? Aquest virus que era habitual doncs, durant els mesos de més fred doncs, està fent ara els seus estralls. No saben el per què està passant?
Bueno, hi ha dues teories, no? Una teoria seria la que el fet d'haver ja protegit amb mascaretes, distanciament, amb poca mobilitat i poc contacte amb les persones, pues, ha fet que es transmetin menys a les altres malalties infeccioses, així com també ho han aconseguit amb la Covid, no? I això pues, indicaria una primera motiu o causa de que no tinguin grip, que no hagin tingut bronquiolitis a l'hivern, que no hagin tingut meningitis, que no hagin tingut tampoc pneumònies, etc, no? I que ara, al relaxar les mesures, pues, aquestes malalties que no han aparegut a l'hivern estan començant a aparèixer ara a la primavera. Aquesta és una teoria. I l'altra teoria seria la competició entre virus, no? Virus i bacteris. Les persones tenim una flora bacteriana a la via respiratòria formada per mils i mils de virus i bactèries, i a vegades la predominància d'un pot eliminar la circulació dels altres. O sigui que ens ocupi tant la Covid que no deixi lloc que nosaltres ens colonitzem per altres virus o bactèries i que no estiguin aquestes malalties. I al baixar aquest virus predominant, en aquest cas el SARS-CoV-2, doncs tornen a aparèixer les malalties habituals, no? Aquestes serien les dues opcions, no? No queda clar quin ha sigut. El que sí que és clar, el que acabeu de dir, és que per primera vegada a la història, jo fa 31 anys que soc pediatre, en principi hem tingut brots de bronquiolitis al mes de maig, i això no ho havíem vist mai a la vida. Tant és així que el divendres vam fer una instrucció des del Departament de Salut per donar a les persones de molt alt risc, que solen ser prematurs extrems i nens amb malalties pulmonars o cardíaques molt greus, de donar un anticòs monoclonal que es diu Previsumab per prevenir els casos greus, i hem començat aquesta setmana, cosa que mai havíem fet els mesos de maig-juny i sempre ho fèiem els mesos d'octubre, gener-febrer.
Doctor Pineda, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres per l'interès. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Bon dia.